L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui divendres, dia 13 d'abril, destacarem... La cooperativa de l'Aldea retalla 150.000 euros en personal amb un ERO temporal a dos empleats i el trasllat de dos més. La temporada taurina s'avança a l'abril però tindrà menys dies de bous. El CODE tracta 350 hectàrees al Delta de l'Ebre per evitar la proliferació de larves de mosquit arran de les últimes pluges. Godall té un romanent de tresoreria positiu de 139.000 euros de l'exercici 2011. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La cooperativa de l'Aldea aplicarà un ERO temporal de 6 mesos a dos empleats i en traslladarà dos més, incorporant-los al grup de treballadors eventuals que s'encarreguen de les feines del camp per reduir els costos de personal en 150.000 euros. El president de l'entitat, José Falcó, va explicar que en les pròximes setmanes es negociaran mesures similars amb dos empleats més. José Falcó.
Com a mínim hi haurà dos eros, hi haurà una reestructuració de gent, que no vol dir que sigui despido, que en vez de treballar a la central se n'aniran a treballar a les finques, com si foren treballadors eventuals, i que en tot i això, amb les estructures que han fet, com a mínim ho estudiarem 150.000 euros a l'any, diguem-li, de nòmines.
La societat va presentar finalment el concurs de creditors el passat 5 d'abril i, segons el president, aquesta reestructuració de la plantilla de 12 treballadors és necessària per intentar garantir la continuïtat de l'activitat i el retorn dels fons bloquejats dels impositors de la secció de crèdit. Falcó es va intentar esforçar en assegurar que les retallades en personal que aplicarà a partir d'aquest mateix divendres la Junta Rectora de la cooperativa no tenen per objectiu acomiadar treballadors. En aquest sentit, va detallar que els dos treballadors afectats per l'ERO temporal de la central de la cooperativa podrien tornar al seu lloc en 6 mesos. La segona mesura en l'àmbit laboral serà el desplaçament de dos treballadors del magatzem de recepció d'hortalisses i verdures amb contracte eventual que passaran a treballar a hores en feines del camp. L'aplicació d'aquestes dues mesures hauria de permetre a l'entitat retallar la partida de personal en 150.000 euros dels al voltant de 350.000 euros anuals. A més, va afegir el president, la directiva començarà a negociar durant les pròximes setmanes noves mesures d'estalvi en aquest capítol que encara no ha volgut concretar fins comunicar-ho als afectats. Des de la cooperativa, paral·lelament, s'estan enviant cartes als socis impositors perquè verifiquen les quantitats que tenen als comptes de la societat de crèdit per poder elaborar l'auditoria del passat 2011 que podria iniciar-se a finals de mes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els aficionats als bous de les Terres de l'Ebre ja compten els dies per a l'inici de la temporada taurina, que enguany s'avança unes setmanes i començarà aquest mateix mes d'abril. Habitualment, és el municipi del Mas dels Barberans el que dona el tret de sortida per les festes de Sant Marc, però enguany pot passar-li davant al Dover, al Baix Ebre, que pretén fer bous per Sant Jordi, com ja havia celebrat antigament. La petició se centra en els dies 21 i 22 d'abril i ja ha estat tramesa a la delegació del Govern de les Terres de l'Ebre, que ha demanat a l'Ajuntament més documentació. Si finalment rep el vistiplau, Aldover se sumarà als municipis que poden celebrar bous en dates fins ara no habituals, com Campredó, Ulldecona o Camarles. Aquesta possibilitat, que obri la llei de regulació de festes tradicionals amb bous, ha despertat molta polèmica i és un dels aspectes que pretén acotar el reglament que l'ha de regular i que està en la seva darrera fase de tramitació, segons publica el Diari de Tarragona. Els aficionats confien que aquest reglament podrà estar finalment en vigor a l'estiu quan s'acumulen el gruix dels espectacles taurins del territori. Abans, però, s'haurà de publicar el text i romandre en exposició pública durant un mes, temps en el qual s'hi podran presentar al·legacions al mateix. Tot i l'avançament de la temporada, des de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, entenen que enguany es reduirà el nombre total de dies i espectacles amb bous al territori arran de la crisi econòmica i de les restriccions pressupostàries dels ajuntaments.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i el Montsià va aplicar tractaments contra les larves de mosquit sobre 350 hectàrees de zones perifèriques del Delta de l'Ebre per evitar la seva proliferació arran de l'episodi de pluges de l'última setmana. Els tècnics van decidir-ho després que espais de la urbanització Riu Mar, el Canal Vell i la bassa de les Olles resultessin inundats com a conseqüència de les precipitacions superiors a 60 litres per metre quadrat. Aquest cop, les operacions amb avioneta es van haver de traslladar a la pista alternativa del canalet de la Ràpita perquè la pista de la platja del Serrallo es trobava inundada i inoperant. Aplicats durant aquests passats dimarts i dimecres, els tractaments van afectar l'entorn de la Tancada, el litoral de la Badia dels Alfacs, els termes municipals d'Amposta i Sant Carles de la Ràpita, el Riet Vell, l'Alfacada i Part de Buda, a Sant Jaume d'Enveja, Sant Antoni, els Garxals i la urbanització Riu Mar, a més del Canal Vell, a Deltebre, així com les Olles, a l'Ampolla. Durant els pròxims dies, els tècnics del CODE faran un seguiment dels resultats d'aquests tractaments i es mantindran a l'espera de l'evolució de futures inundacions.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Godall té un romanent de tresoreria positiu de 139.000 euros. La Generalitat deu al municipi 100.000 euros d'una obra acabada el 2011. L'alcalde de Godall no hauria optat mai per una plantació de marihuana com a pla municipal anticrisi. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, és qui ens porta la crònica.
Francesc Miró, alcalde de Godall, en una entrevista emesa per Canal 21 el passat dimarts, deia que la solució per resoldre els problemes econòmics que pateixen la majoria d'ajuntaments no passa per iniciatives com la de l'equip de govern de Rasquera. Miró deia que Godall té menys habitants que aquest municipi de la Ribera d'Ebre, però la situació econòmica al seu municipi és molt diferent, ja que va tancar exercici del 2011 amb un romanent de tresoreria positiu de 139.000 euros. Miró deia no entendre les raons econòmiques que han portat l'alcalde de Rasquera a plantejar un projecte tan polèmic com a eix principal del seu pla municipal anticrisi. Això sí, reconeixia que el problema de fons és el mal finançament que tenen els ajuntaments. Escoltem Miró.
Jo, sincerament, jo no ho hagués fet. Ara, cada municipi té els seus motius, té les seves raons. Jo no ho hagués fet, molt semblament, algo amb els habitants, després en poca cosa més. Els raonaments econòmics és primer tu abans de fer una inversió t'has d'assegurar que tingues el finançament o que no el tingues, no? I després no servir i que com no tinc finançament m'agarro tot allò que puc. El que sí és cert és que l'administració pública, les administracions locals tenim un mal finançament, però un finançament pèssim de part de l'administració, perquè nosaltres estem prestant molts de serveis als ciutadans. Has de tindre serveis adequats a la teva població, és a dir, no serveix fer macro edificis, no? Jo entenc que has d'anar poquet a poquet i l'èxit del nostre poble és este. Nosaltres aquest any mateix tindrem un romanent un superàvit de 139.000 euros i això és fruit de l'esforç de la contenció econòmica i de la despesa, no? És a dir, has d'anar poc a poc.
Miró aprofitava també el seu pas per la televisió ebrenca per reivindicar el deute que la Generalitat té amb l'Ajuntament de Godall, uns 100.000 euros d'una obra feta l'any passat a què el consistori va haver de pagar per avançat, i això sense comptar els 40.000 euros del Fons Català de Cooperació. Miró també defensava la constitució d'un front comú entre els ajuntaments de les Terres de l'Ebre per exigir a l'Estat que execute d'una vegada les obres de la variant de l'Aldea i també la futura autovia A7. Miró va assenyalar que l'autovia de l'interior és una infraestructura fonamental per al desenvolupament de les poblacions de la Plana del Montsià.
Serveis informatius de Mute.
El Perelló i Arnes comparteixen una llarga tradició en el món apícola, així com l'esforç dedicat en els últims anys per convertir la mel en el seu principal valor i actiu turístic. Les dues poblacions s'han unit en reforçar la promoció de la mel en la seva vessant més gastronòmica i terapèutica en un opuscle editat per la Diputació de Tarragona i on es repassa també la història o l'art de criar les abelles. De l'obra se n'han editat 4.000 exemplars en tres idiomes, català, castellà i anglès, que es repartiran entre la premsa i operadors turístics especialitzats. L'opuscle La Mel a Taula, centrat en la tradició apícola dels municipis del Perelló i Arnes, se suma als que ja ve editant la Diputació de Tarragona de gairebé una desena de productes de la demarcació, com l'arròs, les clementines o el peix blau, entre d'altres. L'opuscle repassa la història de l'apicultura al món i el seu lligam amb els municipis ebrencs. Explica el procés de criar les abelles i extraure'n la mel i els valors nutricionals, la conservació i les varietats d'aquest producte. Al final del llibret es poden trobar un total de 22 receptes de cuina que han ofert els restaurants d'Arnes i el Perelló i que van des dels tradicionals coc amb mel o la quallada amb mel fins a apostes més innovadores com l'allioli de mel. El vicepresident de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Malràs, va remarcar que potencien els productes i els valors de cada municipi, es contribueix al creixement econòmic i social i que l'ens provincial ajuda en aquest camí als municipis amb accions com l'opuscle que ahir dijous es va presentar. Joan Josep Malràs.
Per tant, jo crec que en això nosaltres des de la Diputació no venim, i això sempre ho dic a cada opuscle, no venim a salvar res, però sí que venim a aportar la nostra granet d'arena a contribuir amb el creixement del poble avui, del Perelló i d'Arnes. Aquí, al Perelló, potser la gent està més ficada industrialment, professionalment, i té molt de renom. Però també és cert que, si ho analitzem en profunditat, el poble d'Arnes, l'Ajuntament, ha fet una tasca, jo crec que encomiable, i ha recuperat una tradició i un negoci que abans ha aconseguit posar, el Perelló ja ho estava, però és que Arnes ha aconseguit posar-la al món en el tema de la mel. Avui parlar d'Arnes és parlar de la mel, parlar del Perelló és parlar de la mel, i si em permeten, doncs parlar de Prat de Comte és parlar de l'aiguardent, i això, i Horta Picasso, i cada un ens anem situant al món d'una manera que jo crec que diferent, però que tot ajuda al nostre creixement econòmic i social.
L'obra es presenta a les portes de la celebració de les fires que tant el municipi del Perelló com el d'Arnes dediquen al producte. Al Perelló es celebrarà aquest mes d'abril, en dues setmanes, i a Arnes al mes de maig. A Arnes existeixen actualment 5 explotacions agràries i des del 2008 el municipi compta amb el Centre d'Interpretació de la Mel. El Perelló és el poble apícola per excel·lència de Catalunya. Hi ha el major nombre d'apicultors del país, 44 explotacions, i també des de l'any passat compta amb el Centre d'Interpretació Múria de la Mel.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els dies 13, 14 i 15 d'abril tens a l'Aldea la 8a Fira de l'Arròs i el Comerç, amb tallers de cuina amb arròs, concurs de llauradors, mostra de viram autòcton, carrusel de cavalls, trobada de paramotors, tot això i molt més el 13, 14 i 15 d'abril, 8a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
Ets un encantador de serps? La teva dona té una veu prodigiosa? Tens habilitats de ballarina? Tens un gos que fa monòlegs? A Santa Bàrbara se'n prepara una de grossa. Ets del milloret. Si ets un artista de les Terres de l'Ebre, sigui quina sigui la teva habilitat, vine al nostre concurs. Ets del milloret. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Consulta les bases del concurs a www.santabàrbara.cat o al 629 50 64 23.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa avui que Santa Bàrbara vol iniciar una campanya per fomentar l'ús de la deixalleria. L'iniciativa ve motivada pels voluminosos que encara es dipositen a les illes de contenidors. Josep Roig.
Després que el passat mes d'octubre l'Ajuntament de Santa Bàrbara posés en marxa la campanya Santa Bàrbara vol ser més neta amb la intenció de conscienciar, fomentar i millorar els hàbits dels planers i planeres en matèria de reciclatge, ara la Regidoria de Medi Ambient està planificant una altra campanya per conscienciar la població, en este cas en l'ús de la deixalleria municipal. Per lo que ens explicava el regidor de l'àrea, Eric Bell, la campanya vindria motivada pel mal ús que alguns veïns encara fan de les illes de contenidors, on massa sovint encara es troben objectes voluminosos que tindrien que ser dipositats a la deixalleria. L'escoltem.
Això ve arran de que, pues bé, sí que se va fer una campanya d'ús i de la deixalleria, perdó, de les illes i de reciclar correctament i això, no? Que està força bé, però si no pots evitar fer una volta per les illes i veure alguns objectes fora de les illes que haurien d'estar a la deixalleria, no?
Bell vol pensar que aquesta actitud respon sobretot a la desconeixença dels horaris, ubicació o materials que s'han de dipositar a aquest centre de recollida. Per això, amb la campanya, vol treure's el dubte de si hi ha o no manca d'informació sobre la seva utilització.
I em queda el dubte de que sigui per falta d'informació i no vull tindre l'este dubte. Vull ser conscient de que qui ho fa és perquè ho vol fer i inclús pues, li pareix bé i tot fer-ho. O sigui, llavors jo en aquest senyor pues, no li tinc res a dir.
La campanya, que començarà properament, consistirà bàsicament en fer un porta-a-porta informatiu a càrrec de les comunicadores mediambientals del Consell Comarcal, que lliuraran també als veïns un díptic informatiu. També es farà una campanya per la ràdio municipal, encara per definir. La deixalleria de Santa Bàrbara està ubicada a una parcel·la prop del cementiri municipal i l'horari de la deixalleria és a l'estiu, de dimarts a divendres de les 17 a les 20 hores i els dissabtes de les 9 a les 14 i de les 17 a les 20. A l'hivern, de dimarts a divendres de les 15 a les 18 i els dissabtes de 8 a 13 i de 15 a 18 hores.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Oficina Municipal de Turisme d'Alcanar ha fet pública la informació sobre les dades de visualització de la promoció turística del municipi a través d'internet i les xarxes socials. Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens porta la crònica. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des de la Regidoria de Turisme i dins l'àmbit de promoció d'Alcanar com a destinació turística, s'està treballant a través de l'Oficina Municipal de Turisme en el posicionament del nostre municipi a les xarxes socials com a mitjà de comunicació online del segle XXI. Amb l'elaboració del DVD promocional dels atractius turístics d'Alcanar en 6 idiomes, ara fa un parell d'anys, com a material gràfic en suport digital per difondre l'oferta turística local, ja es va iniciar aquest procés, però va ser realment a partir de la Setmana Santa de l'any 2011 quan aquestes imatges es van començar a introduir a canals com YouTube i també a les xarxes socials. Així, des de l'abril al desembre del 2011 s'han arribat a comptabilitzar un total de 1.260 reproduccions d'aquest DVD, de les quals 518 en la versió catalana, 430 en la castellana, 172 en francès, 51 en anglès, 45 en alemany i 28 en italià. Les dades van increixendo, ja que el primer trimestre d'enguany ja portem 742 reproduccions, però ara la versió en castellà és la més visualitzada, amb 345 internautes que s'han interessat pel seu contingut, 200 en català, 88 en francès, 55 en alemany, 29 en anglès i 25 en italià. Aquestes xifres corroboren que el nostre mercat emissió de turistes continua sent eminentment el mercat estatal, seguit del francès per l'interès en les visites al portal de referència, alhora que s'ajusten plenament amb les dades d'afluència de visitants que habitualment registra l'Oficina Municipal de Turisme. I és que Alcanar és present amb la denominació Alcanar Turisme a banda de YouTube, a Facebook, Twitter i Flickr. També s'està treballant en la introducció dels codis QR que redireccionen cap a la nova pàgina web turística de l'Ajuntament d'Alcanar, alcanaturisme.com, com és el cas de la pàgina a Facebook i, en general, que amplien els continguts de la informació turística d'Alcanar cercada en tot moment.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa en la seva crònica que comencen a Deltebre les activitats de Sant Jordi 2012. Lluïsa Bertomeu.
Avui comencen a Deltebre els actes programats per la celebració del Sant Jordi 2012 amb la inauguració de l'exposició col·lectiva Llenguatges, d'Àlvar Bonet, Roser Arques i Jordi Castells. L'inauguració es farà a les 8 de la tarda a la sala Ramon Calvo. L'exposició mostra els treballs dels tres artistes en gravat, fotografia i pintura, tal com explica la fotògrafa Roser Arques.
Són tres llenguatges diferents, no? Està la pintura, està el gravat i està la fotografia. Llavors vam decidir englobar, triar un tema que englobés els tres, perquè cadascú tracta temes bastant diferents. I vam dir, vam buscar el nom i vam dir pues, llenguatges, perquè cadascú té la seva manera d'expressar, no? Són 8 fotografies i bé, des d'una visió una mica diferent al que estic acostumat a veure de Quil Delta, no? I he decidit mostrar una part que jo trobo que té el poble, que és una part així americana. Que depèn on vas i depèn del que veus, pareix que estigues a Amèrica. No? I he intentat treure aquesta visió.
L'exposició Llenguatges es podrà visitar fins al 22 d'abril en horari de 7 a 9 de la tarda. D'altra banda, la Biblioteca Delta de l'Ebre ha organitzat també, motiu de Sant Jordi, un taller de bookcrossing per a nens i joves. El bookcrossing és una activitat lligada al món dels llibres i la lectura que va començar als Estats Units l'any 2001. Es podria descriure com una forma de difondre i compartir les lectures que han agradat a persones totalment desconegudes. Consisteix a triar el llibre, registrar-lo a la web de bookcrossing i alliberar-lo en un lloc públic on un altre lector el trobi, el llegeixi i el torni a posar en circulació, deixant constància d'això a la mateixa web. La proposta de la biblioteca consisteix a introduir els xiquets i joves en el sentit del bookcrossing i fer-los participar en el primer alliberament de llibres al nostre municipi. Si algú està interessat en donar llibres per alliberar-los, es recolliran a la biblioteca fins la setmana vinent.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest cap de setmana corre pel Parkinson. Aquest any l'activitat canvia i es realitzarà un recorregut cultural per les zones del casc antic de Tortosa. La sortida serà diumenge a les 11 del matí des del Parc Teodor González. L'informació ens la porta des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Tomàs, amb la intenció de conscienciar la gent sobre aquesta malaltia crònica i neurodegenerativa que empitjora amb el temps, des de fa 3 anys l'Associació de Malalts de Parkinson de les Terres de l'Ebre organitzen una activitat solidària per donar-la a conèixer i recaptar fons per l'entitat. De fet, amb la crisi, la manca de subvencions, s'han de continuar mantenint els serveis que s'ofereixen a les persones afectades per tal de fer teràpies que alenteixin el desenvolupament de la malaltia. Pedro Cabanés explicava alguns dels serveis que es porten a terme.
Llavors, el que fem és, aquestes persones que tenen dificultats per traslladar-se, anar al seu domicili, executar aquestes teràpies per fer un manteniment que alentís el que és l'evolució de la malaltia, i després hi ha una sèrie de serveis o teràpies paral·leles en aquestes, com és la hidroteràpia que es realitza també a les piscines de Deltebre, el que són els grups d'ajuda mútua, tant per a les famílies com per als propis afectats, el que és el suport psicològic individualitzat, el que és la... Ara, actualment hem introduït un nou servei que és a través de la terapeuta ocupacional, que és la valoració del domicili, que a vegades no és la pròpia malaltia la que no ens deixa executar les activitats de la vida diària, sinó simplement tenim un entorn discapacitant. Llavors, aquest professional va al domicili, fa una valoració i fa unes propostes de modificació de l'entorn perquè el seu dia a dia pues, sigui més autònom possible.
Aquest any la jornada del Parkinson serà diferent i es convertirà en una passejada guiada per les zones del casc antic de Tortosa. El recorregut ens l'explicava el mateix president de l'associació.
El recorregut passarà per el que és la zona del mercat de Tortosa, passarem pels palaus del carrer de la Rosa, seguirem en direcció a la catedral, tots els monuments que estem comentant farem una breu explicació en el moment que es passi, passarem per la plaça de Remolins, que és el Call Jueu, avançades de Sant Joan, els Reials Col·legis, plaça dels Dolors, i pujarem pel carrer Montcada i Cervantes, que passem per la Casa Brunet, que és la Cambra de Comerç, i tornarem a baixar un altre cop finalitzant la caminada al Parc Teodor González. Uh-huh. Dura, és el que és el recorregut, són de 4-5 quilòmetres, i bueno, i a part s'ha pensat en que sigui un circuit accessible, és a dir, pues, una família que vingui amb el nen, amb el carro, pues, per exemple, que pugui vindre tranquil·lament i pugui fer la caminata per tal de poder disfrutar-ho pues, en un ambient totalment familiar. No?
El preu simbòlic per cada participant de l'activitat és de 2 euros. Recordem que s'iniciarà al Parc Teodor González de Tortosa aquest proper diumenge i a les 11 del matí.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa de les activitats d'agenda per al cap de setmana a Alcanar. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, bona tarda. Destaquem algunes de les propostes i activitats d'agenda que al nostre municipi es preparen amb l'arribada del cap de setmana. La primera d'elles la trobem aquesta mateixa tarda a partir de les 6 a la sala infantil de la Biblioteca Trinitari Fabregat, on hi haurà una hora del conte per a nens i nenes a partir de 2 anys, una hora del conte que portarà per títol Contes dels Colors. A la mateixa biblioteca, per cert, i en horari d'apertura al públic, estos dies podeu encara visitar l'exposició que porta per títol Des del mar de les cases d'Alcanar, una mostra de fotografia i d'aquarel·les a càrrec de Rosa Barenys i Antònia Renau. D'altra banda, i parlant encara d'exposicions, hem de dir també que a la Casa O'Connor es pot visitar fins al 30 d'abril i en horari de 5 a 8 de la tarda, de dijous a diumenges, els caps de setmana, aquesta exposició col·lectiva de pintures a càrrec de tota una sèrie d'artistes que han fet donació de les seues obres, unes obres que s'exposen i que són a la venda a benefici de la restauració de l'ermita de la Verge del Remei. Una obra que es pot visitar i es poden comprar, com diem, de dijous a diumenges a la Casa O'Connor de 5 a 8 de la tarda. I acabarem parlant de teatre, ja que aquest cap de setmana s'inicien les 22enes jornades de teatre de primavera d'Alcanar, com és tradició, organitzades pel grup de teatre Gresol. Diumenge, a partir de les 7 i mitja de la tarda, es representarà ja la primera de les obres d'aquest calendari, que acabarà el 14 de maig, dilluns, en plenes festes de maig d'Alcanar. Però la d'aquest diumenge, com diem, serà la que porta per títol Pepe, sempre serà Pepe, una obra original de José Gómez Martínez que s'encarregarà de presentar el grup de teatre Candilejas de Vinaròs. Els amants del teatre, ja ho sabeu, diumenge a les 7 i mitja de la tarda teniu una cita a l'Auditori Municipal José Antonio Valls d'Alcanar.
Serveis informatius de Mute.
Els dies 13, 14 i 15 d'abril tens a l'Aldea la 8a Fira de l'Arròs i el Comerç, amb tallers de cuina amb arròs, concurs de llauradors, mostra de viram autòcton, carrusel de cavalls, trobada de paramotors, tot això i molt més el 13, 14 i 15 d'abril, 8a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest migdia i tarda de divendres ens continuarà portant intervals de núvols a tot Catalunya, més compactes cap a la meitat est, comarques de Girona i Barcelona, on es reproduiran alguns ruixats aquesta tarda o algun nucli tempestuós. Fenòmens locals, no gaire importants, més aviat febles, potser algun de localment moderat, preferentment en comarques interiors de Girona, del sud de Girona o també del nord-est de Barcelona. Independentment, continuarà ben tapat amb alguna precipitació dèbil intermitent a la cara nord del Pirineu. Vall d'Aran i zones d'influència amb una cota de neu al voltant dels 1.000 metres. Intervals de núvols a la resta, com dèiem, tramuntana i mestral moderats als dos extrems del país. Alguna ratxa puntualment forta. De cara a demà i demà passat, temperatures que no remunten, fins i tot poden recular una mica més en algunes comarques, i temps insegur, variable, canviant, sol i nuvolades alternant demà i demà passat a les tardes, sense descartar-ho als matins, però sobretot a les tardes, possibilitat d'alguns ruixats o tempestes de distribució molt irregular i pràcticament aleatoris a punts de la meitat nord de Catalunya. L'excepció el diumenge a la Vall d'Aran, on la nevada podria ser continuada i fins i tot estones d'una certa intensitat, amb una cota al voltant dels 800 a 1.000 metres, depenent del moment del dia. La tramuntana bufarà intensa diumenge a punts del Pirineu, Prepirineu i també l'Empordà. El mestral ho farà sobretot en hores nocturnes durant el cap de setmana.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.